per la llibertat de les preses i els presos polítics. Té la paraula a la senyora Ingla.
Sí, gràcies, alcaldessa. En primer lloc, voldria agrair als grups que han subscrit la moció i també als companys d'Iniciativa que no l'han subscrit, però sé que hi votaran a favor i, per tant, doncs, aquest agraïment col·lectiu en aquests grups està clar. I després també el que farem és actualitzar una miqueta la moció, perquè el relat de la situació de com estaven els presos polítics en el moment en què vam redactar aquesta moció i en el moment en què estan ara, doncs ha passat temps, no prou, però per desgràcia, com si diguéssim, passen coses de forma molt vertiginosa i per tant jo crec que val molt la pena contextualitzar aquesta situació. En primer lloc, assenyalar que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez porten més d'un mes a la presó de Soto del Real, dos activistes socials, presidents de dues entitats cíviques i pacifistes que, malgrat haver liderat desenes de mobilitzacions, entre concentracions i manifestacions, mobilitzacions on, per cert, han participat centenars de milers de catalans i de catalanes, com hem dit en moltes ocasions, no s'ha trencat mai ni una paperera, cosa que no poden dir molts dels que avui estan asseguts en aquest ple, que participen en mobilitzacions que sempre acaben amb agressions físiques a persones o que acaben sempre també malmetent mobiliari de l'espai públic. Per cert, aquestes persones, que tothom sap qui són, perquè són membres d'organitzacions nazistes i feixistes, mai passen a disposició judicial, o aquells que tenen una sentència condemnatòria, com és el cas dels fets de Blanquerna, encara campen lliures pel carrer. També hem d'actualitzar la situació dels membres de la mesa d'una part de la mesa del Parlament i de la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, que ja van passar a disposició judicial i que se'ls va decretar presó provisional, però van poder sortir pel pagament d'una fiança. Això sí, la presidenta prèviament li van fer passar la humiliació de passar una nit a Soto del Real perquè no se li va acceptar que es pagués la fiança en aquell moment. Recordo també per aquells que no ho sàpiguen que aquestes fiances han estat pagades gràcies precisament a la contribució desinteressada de molts catalans i catalanes. I finalment actualitzo la ignominiosa situació que avui passa a una bona part del govern legítim d'aquest país, en concret del honorable vicepresident del govern i d'uns quants consellers i conselleres que van ser enviats directament a la presó per part de l'Audiència Nacional, per cert, a unes presons que estan a centenars de quilòmetres d'on viuen ells i les seves famílies, perquè si no és prou humiliant la mesura, doncs encara ho pot ser més. La resta de govern, començant pel molt honorable president, es refugien a Brussel·les per tal de reclamar aquesta justícia que saben perfectament que no trobaran a l'Estat espanyol. Podríem entrar en el marc d'un debat jurídic parlant dels delictes que ningú sabia que existissin, però que ara tothom en parla, de secessió i de rebel·lió, que són delictes que impliquen obligatòriament la concurrència de violència. Precisament es va quedar molt clar en l'última reforma del Codi Penal en aquest sentit. I podríem fer un debat jurídic si no fos perquè la majoria dels juristes d'aquest país, en els quals m'incloc jo, en el moment en què vam estudiar dret penal, diguéssim que vam passar de llarg d'aquests dos delictes perquè, il·lusos de nosaltres, ens pensàvem que mai els hauríem d'utilitzar. I ves per on, ara en aquest país s'ha de parlar de sedició i de rebel·lió. De fet, també és un debat estèril perquè resulta que no hi ha ni tan sols jurisprudència al respecte. De fet, el que és el drama que estem vivint és que en aquests moments, en una institució com aquesta, haguem de parlar de qüestions jurídiques quan tothom sap precisament que això és un debat polític. Precisament la dificultat de demostrar l'existència de violència en tots aquests episodis de detencions i empresonaments ignominiosos rau la derrota moral del PP i de tots els seus acòlits que li han donat suport. Perquè el moviment independentista ha estat, és i serà un moviment pacífic. Mai cap independentista acceptaria ni un mínim d'acte de violència, malgrat patir tanta injustícia i tanta ignomínia. Ni un. Però no tothom pot dir el mateix. Si no, recordem els apallissaments que van haver-hi a l'1 d'octubre en aquelles persones que simplement van anar a votar. I és que alguns només tenen aquestes eines per tal de combatre els altres que tenim una majoria democràtica guanyada de forma legal i, òbviament, legítima a les urnes. Però nosaltres, davant de la violència, sempre direm que no. Sempre direm que prou, que no creuarem mai aquesta línia, perquè aquesta és la nostra victòria. Davant l'ús de la força i el mal ús d'aquesta intocable Constitució espanyola, que quan resulta que s'ha d'incomplir, per exemple, dissolent un Parlament quan no s'hi té dret, cessant un govern quan no s'hi té dret, convocant unes eleccions quan no s'hi té dret, i tot això permetent que un partit residual a Catalunya, perquè té només el 8% dels vots dels ciutadans, com és el cas del PP, en aquests moments ha assaltat les institucions i les ha intervingut. Això sí, mentre Ciutadans es deleixen perquè tant de bo ho haguessin pogut fer ells, i el PSC calla i, per tant, atorga. La separació de poders en aquest país és un miratge. És un miratge perquè els fiscals actuen a cop de xiulets del govern del PP, i és un miratge perquè els fiscals afinen. I no és estrany, doncs, que hi hagi a l'observatori fet per la Comissió Europea sobre la independència judicial col·loqui a Espanya en el tercer país, començant per la cua, entre els països d'Europa. Acabo assenyalant que hi ha alguns que no tenen clar a què es dediquen, que es pensen i potser somien que són jutges o són magistrats. Tindria moltíssimes declaracions de representants del PP en aquest sentit, però recordaré la darrera del senyor García Albiol. Ha dit: a Espanya no s'empresona ningú per les seves idees, però que quedi clar que no sortiran de la presó fins que no acceptin el 155 i la Constitució. Això sí, i que ho facin agenollats, amb el cap baix i implorant clemència. Doncs mirin, Esquerra sempre hem defensat la independència en els nostres programes polítics i no ens amenaçaran ara, precisament, perquè la diferència és que uns ho guanyem a les urnes i els altres ho guanyen a través de la violència. Tots coneixem García Albiol, de fet vosaltres, a més, l'heu de patir, però també ha dit que si els independentistes guanyem el 21 de desembre, continuaran aplicant el 155, traduït. Vol dir, no cal que s'hi matin perquè a partir del 21 de desembre la gent del PP volem governar Catalunya encara que no guanyem, tal i com exactament no ha passat mai, que mai han guanyat en aquest país. Moltes gràcies.
Gràcies. Per part del PDeCAT Demòcrates té la paraula la senyora Fortuny.
Gràcies, alcaldessa. Bé, evidentment nosaltres també donarem com a grup suport i a més subscrivim aquesta moció per la llibertat de les preses i els presos polítics, i també volem aprofitar la nostra intervenció per tornar a reiterar i a reconèixer el malestar, la tristesa i la situació indigna quan penses en les dates i penses que ja fa més d'un mes que els presidents d'Òmnium i d'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, són a la presó, i que aviat farà un mes que una part dels consellers del govern legítim de la nostra Generalitat també estan empresonats. De fet, aquest va ser el tercer cap de setmana que passaven a la presó. I, per tant, és absolutament intolerable que al segle XXI hi hagi presos polítics, i també és intolerable que l'Estat espanyol hagi judicialitzat la política i hagi estat incapaç de dialogar davant un problema que no ve d'ara. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya ja fa temps que demanem que se'ns miri a la cara, ja fa temps que demanem que se'ns escolti, i a Madrid la resposta que tenim és el menyspreu com a resposta, i ara els representants legítims del nostre govern, que en definitiva és el nostre govern legítim, havent complert allò que el poble els va demanar i que a més recollien en el seu programa electoral, hagin estat enviats a la presó o hagin estat enviats a l'exili, no per haver comès cap delicte, sinó per haver expressat, per haver aplicat les seves idees polítiques i també per seguir el mandat d'un poble. M'agradaria parlar que això és una vergonya i un fet totalment intolerable, com també ho és que els membres de la mesa del Parlament i la seva presidenta hagin hagut de pagar una fiança, un agraïment, també afegir-me un agraïment en aquesta caixa de la solidaritat que ha permès pagar aquesta fiança per evitar la presó, pel sol fet també d'haver permès el diàleg al Parlament de Catalunya. Això no és digne, no és digne d'una democràcia que volem que sigui una democràcia en definitiva sana, i només és digne, i de fet indigne, d'una democràcia on la separació de poders dos no existeix. I en això no defallirem, i aquí doncs, el reconeixement doncs, a la manera de fer-ho, a fer-ho des de la no violència, a fer-ho des del moviment pacífic, i la millor manera de fer-ho doncs, és, en aquest cas, parlant de Sant Cugat, doncs, assistint a totes les concentracions on, de manera reiterada, doncs, la majoria de les presents aquí i molta gent d'aquesta ciutat doncs, surt al carrer, perquè aquest és el millor testimoni de defensar les nostres idees. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP. La senyora Llorente.
Evidentemente, la CUP suscribe esta moción y queremos también indicar los antecedentes de los antecedentes. Se está tratando una cuestión de debate democrático como si fuera una cuestión criminal. Se ha tratado a los catalanes que querían organizar un referéndum como presuntos delincuentes y se ha imputado a casi 1.000 alcaldes por permitir que sus ciudadanos expresaran las urnas. Entre otras medidas, se mandaron centenares de policías de otras partes del Estado, se prohibieron debates y reuniones, se decomisaron carteles, se abrió correspondencia privada, se cerraron webs o se registraron imprentas y medios de comunicación. Con todo, más de 2 millones de ciudadanos salieron a votar. Ese día marcará un antes y un después en la historia de Cataluña. Fue un momento de soberanía y empoderamiento ciudadano. Con más de 1.000 heridos, también se convirtió en uno de los episodios de violencia institucional masiva más grave y vergonzoso sucedido en Europa. Uno de los heridos incluso perdió la visión de un ojo por el uso de balas de goma prohibidas por el Parlamento. Se escuchan, además, burlas como la de que el presidente está comiendo mejillones en Bruselas, lo que resulta realmente contradictorio con la moción que se verá en el punto 23. Sabemos los argumentos que van a utilizar los partidos políticos que van a votar en contra. Entre ellos, apelarán al imperio de la ley, que la ley es igual para todos, que todos deben respetarla y más aún los representantes políticos. La ley es igual a la democracia es igual a la justicia es igual a lo bueno. Esto, aparte de ser una falacia, significa desconocer la importancia de la desobediencia civil en la conquista de numerosos derechos fundamentales que hoy damos por supuestos. Incumplieron la ley los que repartían panfletos en las fábricas durante el franquismo, los que militaban en partidos políticos en la clandestinidad o los que nos opusimos al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitutoria. Además, la apelación a la ley o a la democracia nos resulta absurda e ilegítima cuando viene de quien se la salta cuando quiere, alcanza el poder mediante una financiación ilegal y en la que se considera democrático o legítimo que 4 blancos y 1 negro voten quien se come al negro. Ese es el sentido democrático que tienen algunos partidos políticos. Para que dejes de sentarte como negra en la parte de atrás de los autobuses, tienes que quebrar la legalidad. Para dejar de ser esclavo, muchos tuvieron que romper sus cadenas y huir de sus amos. Para poder separarse en momentos en los que estaba prohibido el divorcio, te tenías que ir de tu casa. Un segundo argumento será la apelación a la independencia o neutralidad judicial. Los jueces aplican las leyes y, por tanto, hay que dejarles trabajar en paz. Pues bien, esa pretendida imparcialidad e independencia judicial no es cierta, ni el trabajo de los jueces tan místicamente vacío de ideologías. La misma existencia de la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público, es buena muestra de eso. En ningún Estado de Derecho moderno que se precie, los fiscales anuncian querellas en los medios de comunicación, ni las presentan en un tribunal de excepción que además se sabe que es incompetente en términos jurídicos. No solo. Otra prueba del componente político la vimos en el Tribunal Supremo, recientemente, cuando se obligó a los miembros de la Mesa del Parlamento a renegar de sus convicciones o a prohibirles acudir a manifestaciones para exigir la liberación de sus compañeros, bajo la consecuencia de que, de no hacerlo, ingresarían en prisión. La prisión es una sanción y las sanciones se imponen después de un juicio justo. La prisión provisional solo la pueden aplicar los jueces si el fiscal así se lo pide. Y aquí el fiscal general del Estado depende exactamente del Gobierno. Si el Gobierno no hubiera querido que se pidiera prisión, así hubiera instruido al fiscal general. Por tanto, las personas citadas en la moción están en la cárcel porque el Gobierno así lo quiere, porque simplemente así lo quiere. El tercer argumento que se nos dará es que España en España no hay presos políticos. Que a la gente no se la mete en prisión por sus ideas, sino por sus actos. Como decía el editorial del País el otro día, no han sido enviados a prisión por sus ideas, sino por un delito de sedición previsto en el Código Penal. Este enfoque puramente formal es tramposo. Obviamente que a nadie se le mete en la cárcel por sus ideas, puesto que todavía no nos han inventado ni el fiscal ni los jueces adivinadores de ideas. No existe ningún Estado que acepte tener presos políticos. Siempre hay un artículo del Código Penal que avala su persecución. Ni siquiera se le concedió esa condición a Nelson Mandela ni a Mahatma Gandhi, ambos acusados de delitos de conspiración para derrocar al gobierno o de sedición. Es obvio que la consideración de alguien como preso político tiene que ver con la opinión que se tenga del preso y del régimen que lo encarcela. Buena prueba de ello es la diferente vara de medir que se utiliza en función de quién sea quién. Los que suelen caracterizar a los independentistas como peligrosos sediciosos no dudan luego de otorgar la categoría de preso político a opositores venezolanos como Leopoldo López. Y ello a pesar de los métodos defendidos por unos y por otros. Mientras los primeros apelan a la desobediencia civil pacífica, los segundos llaman a derrotar al presidente a través de manifestaciones también con métodos no pacíficos que luego terminaron con decenas de muertos. A los presos políticos se les mete en la cárcel por la expresión libre de sus ideas políticas, en escritos, manifestaciones o en otras actividades, o porque el Estado convierte en delitos actos que no tienen ese componente, un componente de reprobación social suficiente o no cumplen con el principio de la última ratio que tiene que tener el derecho penal, sino que lo utilizan como un instrumento de coaccionar o acabar con el rival político. Como ha ocurrido aquí, por organizar una consulta a la ciudadanía o un referéndum solo para saber qué opina la gente. O aquellos que han participado en manifestaciones pidiendo que la gente actuara con tranquilidad. Por último, el debate debería ser político, pero no nos caigamos ahora del guindo. Presos y represaliados políticos ha habido desde el inicio de la democracia. Se combatió contra la izquierda independentista vasca y gallega, y no hablo de los delitos de sangre. Se combatió contra el independentismo catalán en la Operación Garzón de la Cataluña de 1992. Otro ejemplo lo tenemos aquí en nuestra pequeña y querida tierra, con los activistas del 15M que rodearon al Parlament en el 2011. No pocos de los que exigen ahora la libertad de sus compañeros presos reclamaban entonces tratar a los disidentes como sediciosos. Merecían, según ellos, ir a la Audiencia Nacional para que fueran condenados a más de 5 años de cárcel. Uno de los gestos de mayor dignidad ha sido precisamente ver que esos mismos represaliados han salido a defender la libertad de quienes antes les querían meter entre rejas. Podríamos nombrar a muchos: Francesc Argemí, Franqui, L'Alba Gemé, Cinc Companys, també de l'Operació Pandora, Andreu Curto, Laura Gómez, Andrés Bódalo, Maite Díaz de Heredia, Alfredo Ramírez.
Ha d'acabar, senyora.
Sí, senyoria. Senyoria. De formació professional. Tenemos aquí también a compañeros de Sant Cugat, la Patricia, el Nahuel, la Laureta. Y por último, y para acabar, en este mismo ayuntamiento existen expedientes sancionadores por conductas políticas y puramente simbólicas, como sacar las placas que daban nombre a personajes franquistas a la calle de nuestra ciudad y que fueron entregadas en este mismo pleno. Pues bien, se ha abierto expediente sancionador a la persona que precisamente entregó esas placas en el pleno y se le pide nada más y nada menos que 300 euros por cada placa entregada. Libertad a los presos políticos, todo nuestro soporte y respeto, pero también revisión de nuestras propias actuaciones para no caer en los mismos actos represivos que ahora criticamos.
Gracias. S'ha excedit bastant en el temps, senyora Llorente. Grups que volen intervenir, senyor De Franc té la paraula.
Bueno, lo primero, en la línea que he llevado durante todo este tiempo desde que comenzó este conflicto, quisiera hacer un llamado a la calma, al respeto mutuo. En el pleno pasado vimos un pleno muy, muy movido, se puede decir. Nosotros aquí seremos los responsables hasta qué nivel elevamos el tono del debate, el nivel de la, y espero que el nivel de la beligerancia sea bajo. En estos casos son los débiles de personalidad, los que agreden, los que insultan, los que atacan, los agresivos, Y yo siempre pienso que no son estos síntomas de fortaleza, sino de lo contrario. Dicho esto, quisiera poner un par de cosas en claro que, al igual, no forman parte específicamente de este debate, pero sí el debate global, y es que duele mucho ver en los medios de comunicación cómo se miente, se manipula, y duele mucho ver cómo se burlan de personas que han ingresado en la cárcel. Yo creo que de una manera injusta, es mi opinión, están en la cárcel y no se puede hacer burla en los medios de comunicación ni circo mediático sobre la falta de libertad de estas personas. Esto a mí personalmente me recuerda un poco cuando luchábamos, seguimos luchando porque se liberen a los inmigrantes que están presos en los centros de internamiento de extranjeros, que están presos por una falta administrativa, con lo cual yo no sé ni siquiera si decirle eso, no sé si es más grave o menos que la prisión política, yo no sé ni cómo determinarlo, pero también se les burlaban y les decían delincuentes, los insultaban y los vejaban. Yo creo que de parte y parte debemos bajar este lenguaje belicoso, por lo menos. Y con esta reflexión también decirles que el movimiento independentista tiene que ser muy crítico y autocrítico. Es obvio que no todo lo hemos hecho bien. Y también tenemos que decir que cuando una persona, yo sé que los juristas en este momento tienen mucho debate en este tema, pero tenemos que decir que cuando una persona entra por una causa política a prisión, es un preso político, porque el móvil ha sido político. Yo creo que es una frase que de manera simple reduce o termina con buena parte del debate. El voto será favorable a la moción y yo, el primero, espero de lo que he hecho en estos 4 años desde que comencé a militar en el proceso constituyente, cuando hablábamos sobre una nueva constitución, hablábamos sobre la República Catalana del 99%, yo creo que seré el primero en hacer autocrítica de todo lo que tenemos que traer hacia el futuro. Gracias.
Gracias a señor Benejam.
Gracias. Es imposible contestar a todas y cada una de las, o hacer referencia a todas y cada una de las cosas que se han dicho por parte de las personas que me han precedido en las intervenciones. Pero bueno, se han dicho muchas barbaridades, a nuestro modo de ver. Por parte de Esquerra, creo que hoy se ha cumplido el récord de falsedades por minuto en este pleno. Bueno, creo que hoy se ha batido ese récord, porque se han dicho tantas cosas que es imposible intentar rebatir todas y cada una porque están todas concentraditas ahí. Pero bueno, en cualquier caso es el récord de falsedades por minuto. Y la verdad es que ante la incapacidad, y ahora ya me refiero a la cuestión en general, ante la incapacidad de llevar una gestión de gobierno decente en estos últimos años, y también causa sobre todo del PDeCAT, de esconder... a causa de esconder sus problemas con la corrupción política, y no seré yo quien esconda los problemas que ha tenido el partido al que represento, porque los he reconocido aquí públicamente, sacan cada 2x3 a pasear los fantasmas de hace entre 80 y 42 años. Es decir, permanente referencia a la dictadura que hemos tenido en España entre estos años, queriendo dar dentro y fuera de España una imagen de España que no se corresponde con la realidad en absoluto. Ya lo decía Lourdes, que haríamos referencia a esto, pues evidentemente no podemos no hacer referencia a todo esto, aunque tú digas que no es cierto. Vivimos en un sistema democrático, social y de derecho por el que todos estamos sujetos a la ley. Y los exconcejales y los miembros de la mesa del Parlamento que han sido procesados no lo han sido por una multa de tráfico, ni por dejar de ver dinero en la carnicería. sino que lo han sido por delitos muy graves previstos desde hace mucho tiempo en el Código Penal. No son de ahora. Ya lo decía Mireia, que cuando estudiaba Derecho, pues estaban ahí esos delitos. Y esto no hace cuatro días, ¿no? Es decir, siempre han estado ahí. Y están ahí en los códigos penales de la mayoría de países del primer mundo, podemos decir, y de las democracias avanzadas. Con lo cual, ¿qué pasa? Que España es un país represor por tenerlo en el Código Penal, por contemplar en una Constitución la aplicación del artículo 155. Pues hagámoslo mirar, porque todas las democracias avanzadas lo tienen. Afirmar lo contrario es incurrir en falsedad y una calumnia contra nuestras instituciones, que lo único que persigue es agitar la calle y distraer la atención pública, como han venido haciendo magníficamente desde hace años. Eso sí que les viene bien a los buenos gestores del PDCAT, buenos gestores entre comillas, evidentemente. Claro que con la ayuda inestimable de sus socios de Gobierno, RC y CUP, que son capaces de ver siempre los problemas de los demás, pero no los suyos. ¿Y cuál es su problema? Que están tan preocupados por querer desprestigiar al Estado y a los partidos no independentistas que se olvidan intencionadamente de ver lo que está pasando en realidad en ese Gobierno del que forman parte, o formaban hasta ahora, que sigue haciendo el travieso como si nada hubiera pasado. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y después tendrán que hacer examen de conciencia. La realidad es que ya les advertimos, o les hemos advertido muchas veces en este pleno, repetidamente, de las consecuencias que podrían haber. Y es que el procés es una vía que no lleva a ninguna parte. Y que cualquier acto ilegal sería tratado como lo que es, ilegal. O esperaban que los demás no nos lo tomáramos, o nos lo tomáramos a broma. Han plantado ustedes la semilla del odio en la sociedad y pagarán las consecuencias. Han dicho por parte de la CUP que han hecho una especie de silogismo entre que la ley es igual a democracia, democracia es igual a justicia y no sé qué otra frase porque ya no me ha dado tiempo a apuntarlo. Pero es que eso no empieza así. O sea, lo primero no es la ley, lo primero es la democracia. Y de la democracia sale la ley, porque las leyes las aprobamos con los gobiernos establecidos en virtud de esa democracia. Es decir, como nos regimos por una democracia, quien gobierna, elegido por esa democracia, establece las leyes. Esto es así, no es al revés, y tú lo has dicho al revés. Supongo que intencionadamente, porque creo que conoces perfectamente de dónde viene cada cosa en el ámbito jurídico. Que se obligó también a los miembros de la mesa a renunciar a sus convicciones o a sus actos en el tribunal. Perdona, pero aquí no se ha obligado a nadie a nada. Es decir, ellos, si quieren, renuncian, si no quieren, no renuncian y se mantienen en sus posiciones. Lo que pasa es que eso tiene consecuencias. Consecuencias que están establecidas en las leyes. No se han hecho leyes especiales para enviarlos a la cárcel, ¿verdad que no? Tú puedes tener el criterio de que preventivamente no se les tendría que haber mantenido en la cárcel. O se les tendría que haber puesto una fianza, o no. O sin fianza, libertad, con cargos. Puede ser. Lo puedes sostener y en eso lo podemos discutir, porque es verdad que hay mucha fundamentación jurídica que no es irrefutable, podríamos decir.
Ahora acabant.
Sí? Con el mismo tiempo que ella?
Bueno, pregunto, jo els aviso quan tenen el temps que està establert.
Vale.
Llavors, a partir d'aquí, vostès
no
poden
no lo creo.
Fer ús o no de la paraula. Ja he advertit a la senyora Llorente que avui s'ha accedit en el temps, per tant, no tindrà cap altre torn de rèplica.
Vale. Por lo tanto, no se les obligó. Lo que pasa es que lo que no querían era, supongo, entrar en prisión y por eso renunciaron a sus propios principios para no entrar en prisión. Y las comparaciones con Mandela y Gandhi, pues bueno, no me hagan reír, por favor. No me hagan reír. Personas que han luchado por los derechos de los ciudadanos en general, de sus países, países como India, o como Sudáfrica, con el apartheid y cosas que aquí esto no existe aquí, ¿vale? Y querer hacer ver lo contrario es incurrir en una falsedad como una catedral. Por favor, compararse con Mandela y Gandhi es una falta de respeto a estas dos personas.
Gracias, señor Gutiérrez.
Jo seré molt escuet, ja ho veureu. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, de la mateixa manera que ens afegim a totes les accions que faciliten, que es facin per demanar que... Perdona, és que m'estic... Sento... Veus darrere i em poso nerviós. Torno a començar. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, de la mateixa manera que ens afegim a totes les accions que es facin per demanar que actuï la justícia i no la venjança política. Així doncs, demanem, igual que hem fet des del principi, doncs l'excarcelació immediata de tots els presos i preses que ho són per fer política i per expressar les seves idees, i denunciem novament l'escalada repressiva de l'estat espanyol en els últims mesos. Esperem que acabi la judicialització de la política i l'ús partidista de les lleis i es comenci a fer política de debò, perquè el que tenim a Catalunya no és un conflicte de delinqüència o un conflicte de sedició, el que tenim és un conflicte polític que el que s'ha de resoldre és a través de la política.
Senyor Ciprián, té la paraula.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, no responderé a las afirmaciones de los restos de compañeros, sino que me limitaré a leer un poco lo que había preparado para hoy. Amnistía Internacional confirma, en sendos informes presentados en el 2017, que existen presos políticos en Cuba, Venezuela o Turquía, pero nunca en España. No considera, según declaraciones publicadas la semana pasada, no hace un año, que en España haya presas ni presos políticos, y menos los señores Cuixart o Sánchez, que no son siquiera políticos, sino cargos de confianza puesto por ustedes en las asociaciones independentistas sufragadas con el dinero de todos los ciudadanos, como, por ejemplo, este ayuntamiento, que también participa en esa famosa caixa de como he dicho, caixa de sudaleita. Efectivamente, participamos todos, somos muy generosos. Sí que entiende que tenemos algunos políticos presos, en su mayoría por casos flagrantes de malversación de fondos, corrupción, desobediencia a sentencias judiciales o a las advertencias del Constitucional. A estos delitos graves por sí solos yo añadiría los de haber ignorado la ley, la de haber lanzado a la mitad de catalanes contra los otros, la de utilización de un cuerpo armado, los Mossos de Escuadra, para incitarlo a la desobediencia y el espionaje contra sus compañeros, al intento de compra de armamento militar, a la destrucción e intento de destruir pruebas por incineración, sí. Al haber promovido huelgas políticas, a gastar dinero público en actividades ajenas a su uso, como organizar un referéndum para promover la desobediencia civil, a mentir y continuar mintiendo sistemáticamente a todo el mundo, a incitar al odio mediante los medios de comunicación bajo su control y manifestar abiertamente que lo van a seguir haciendo, declarar la secesión de una parte del territorio y luego, cuando se les ha pedido rendir cuentas al Senado español, darse la fuga dejando que otros den la cara por ellos. Un inciso. Una reflexión. Con toda probabilidad, si los valientes de Marsella no se hubieran fugado, ahora no tendríamos ningún exconseller entre rejas. Pero eso nunca lo sabremos. Efectivamente, como reza el texto de la moción, no hay cabida de los presos políticos en Europa. Y no, por supuesto que no tenemos ninguno en España. Pero sí unos cuantos políticos presos, que la ley juzgará por sus actos, no por sus ideas, como suceda en la democracia de verdad. Un solo inciso, señora Ingla, los casos de sedición y rebelión fueron votados en el Congreso también por sus socios de gobierno, los señores de Convergencia. Por tanto, si tiene que pedir información a alguien, que se los pide a ellos directamente. Muchas gracias.
Gracias. No, només per un aclariment, que crec que ha fet una asseveració que és falsa, que és que vostè diu que aquest ajuntament contribueix a la caixa de solidaritat. Això és mentida. No. És el que vostè ha dit. Vostè ha dit que aquest Ajuntament contribueix a la Caixa de Solidaritat. Això no és veritat i vull que quedi molt clar, perquè en tot cas qui de manera individual vulgui contribuir a aquesta Caixa de Solidaritat ho pot fer, però l'Ajuntament, i si vol demà té un certificat de l'interventor, no ha destinat ni un cèntim a la Caixa de Solidaritat. No, és que vostè...
Creo, me he explicado incorrectamente. No, lo que sabemos todos perfectamente...
Ha fet una afirmació contundent. Silenci. Ha fet una afirmació contundent que jo l'haig de desmentir de manera rotunda.
Perfecto. Bueno, lo que sabemos todos perfectamente es que este ayuntamiento contribuye generosamente a las arcas de la ANC y de Unión Cultural.
No, entonces, tampoc és esto, veritat. Bueno, no, també li haig de dir que no és cert.
Pues equivocado. Era eso lo que quería decir exactamente. No. Y si lo ha querido entender, lo entiende. Si no, pues no lo entiende. Es su problema.
No, és que, clar, jo de veritat, vull dir, jo entenc que el debat ha de ser plural, ha de ser ric, però quan vostès afirmen que l'Ajuntament està fent alguna cosa i aquesta no és veritat, jo haig de defensar aquesta institució i, per tant, no és correcte això que vostè ha dit. Per tant, que quedi clar. Senyora Ingla, té la paraula. PSC es vol posicionar, d'acord.
Bona tarda de nou. Intentaré una mica baixar el to i utilitzar un to més pausat. Se'ns presenta una moció en el que discrepem d'alguns dels conceptes i algunes de les percepcions de les quals divergim, no? I està bé perquè en la discrepància hi ha la reflexió, i el debat i hi ha la millora de les idees. Ho hem dit i ho repetirem tantes vegades com faci falta. No ens agrada veure a ningú a la presó. Des del respecte a la llei, creiem que és una decisió judicial, és una decisió desencertada i desproporcionada i que, per tant, creiem que s'hauria de revertir. De moment, la seva llibertat, i sobretot per aquells que demanem la seva llibertat, la posada immediata dels presos que estan per aquesta causa, i sobretot per aquells que concorren a les eleccions, perquè entenem que la concurrència en unes eleccions s'ha de fer amb plenes garanties d'igualtat. Nosaltres ens hem manifestat també en contra de l'empresonament algunes vegades aquí a la mateixa ciutat, amb alguna manifestació amb la qual doncs, vam tenir alguna trobada, però vam decidir posicionar-nos també en contra dels empresonaments. Rebutgem qualsevol tipus de violència, vingui d'on vingui. I per tant, rebutgem la desproporcionalitat i la brutalitat de tots els fets que van ocórrer a l'1 d'octubre. I no m'està malament dir que nosaltres vam ser els primers que vam, com a partit polític, com a força política, que van reprovar l'actuació policial i, a més, vam demanar que s'aturés de manera immediata. Podríem estar d'acord amb el fons d'aquesta moció, però les paraules i la semàntica, sobretot quan estem parlant de sentiments, són prou importants. Donar suport a la moció per part del PSC seria un ple reconeixement per part nostra de que són presos polítics. Nosaltres no ho entenem d'aquesta manera i podem encetar el debat i, per tant, discrepem. I, per tant, ens portaria a continuar parlant del que és un pres polític o de quina és la situació judicial, com ha dit la senyora Ingla, i crec que, no, que tothom ho sap i està suficientment informat i tothom té la seva percepció i la seva opinió ja creada en aquest sentit. Per més que ho diguin i per més que ens intestin posar en un bloc o en un bàndol, el PSC està per la tercera via, sempre ho hem dit. No creiem en la política dels fronts, no creiem en els enfrontaments, sinó creiem en l'acord, i així ho vam intentar fins al darrer moment perquè no passés el que finalment va passar. Si estem en aquest punt, avui dia tothom sap per què és. Cadascú té la seva opinió, però els fets són irrefutables i és conseqüència d'uns fets inicials. Ho podem dir més alt o ho podem dir més fort. El PSC no va votar l'aplicació del 155. No el va votar. Sempre ho hem dit, ni DUI ni 155. La nostra solució, apostem per una solució de diàleg, d'acord i de pacte polític. Ens poden trencar les seus, ens poden pintar les seus, ens poden amenaçar, insultar, però seguirem dient el mateix, ni DUI ni 155, ni som còmplices de res absolutament. El PSC no és culpable de la situació que viu el nostre país, ans al contrari, el PSC ha intentat trobar la solució. Per això vàrem interpel·lar i seguim interpel·lant a totes les institucions implicades directament perquè s'aconsegueixi d'aquest conflicte una resolució política. Demanem, i així ho hem fet palès en d'altres aforaments i discussions polítiques, demanem la revisió d'aquests fets judicials i que se suspenguin les mesures cautelars i la posada immediata en llibertat de les persones que avui es veuen privades de la seva llibertat, tant els consellers com els activistes socials com el vicepresident del govern. En tot cas, i estem d'acord amb el fons de la moció, no podem estar d'acord amb el llenguatge i, per tant, la nostra posició serà d'abstenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ingla.
Ara sí, alcaldessa, moltes gràcies. Senyor Soler, jo lamento moltíssim, no sé qui són els responsables de que els hi facin malbé les seves seus i que els insultin. En tot cas, a nosaltres mai ens trobarà en aquesta situació i li preocupa que els seus companys o alguns que hagin viscut això, i ho entenc i ho comparteixo, els nostres companys avui són a la presó. Amb això ja crec que li dic tot. En tot cas, senyor Soler, jo entenc que vostè cregui que no hauria, o que vostè no li agrada veure ningú a la presó. Jo ho entenc i m'ho crec perquè ho diu vostè. Però aleshores vostè té un problema amb el partit en el qual pertany, un partit que forma part del club del 155 i un partit del qual molts dels seus companys de partit, precisament per aquestes raons, han decidit de deixar el partit. Per tant, alguna cosa deu estar passant. Senyor Ciprián, jo entenc que vostè porta la preparació de la intervenció al marge de tot el que s'hagi dit, però evidentment dono suport a l'alcaldessa perquè té tota la raó, vostè està mentint i no pot mentir. I entenc que no tingui altres arguments, però no menteixi. I en tot cas no l'he entès bé, no sé si ha confós Marsella amb Brussel·les. En tot cas jo diria que el govern ha parlat de Marsella, no? Quina gràcia. No ho he entès jo. D'acord, no ho he entès jo. Miri, senyor Benejam, quan vostè parla de gobierno decente, vostè es refereix al govern del PP, al partit que té centenars d'imputats, al partit que s'ha considerat una organització delictiva? Vostè es refereix al partit que presideix el Mariano Rajoy, el senyor Rajoy, president també del govern, que resulta que cobra sobresous, però no és Mariano Rajoy qui els cobra, sinó M. Rajoy? Vostè es refereix a aquesta decència? Doncs li vinc a dir que aquesta decència nosaltres mai la compartirem. El problema és que el concepte de decència vostè el deu tenir molt esbiaixat. En tot cas, ha dit que havia dit moltes falsetats, però no m'han contrastat ni una. Diu, ha dit tantes falsetats que no sé per on començar. És que no m'han dit ni una. I vostès ens acusen d'agitar les calles. Vostè ens acusa d'agitar les calles? Vostès que comparteixen mobilitzacions i concentracions i manifestacions amb persones que amenacen i agredeixen altres? Vostès que toleren i formen part de concentracions i manifestacions que fan malbé la façana de l'Ajuntament i ens parlen d'agitar? Escolti, vostè no ha vist la quantitat de manifestacions que han fet els independentistes, centenars de milers, on, insisteixo, no s'ha trencat ni una paperera? Qui és que agita les calles? Em sembla que qui agita les calles són els seus companys de viatge. I finalment, també, quan jo abans parlava de que quan feien més l'assignatura de dret penal ens saltàvem la sedició i la rebel·lió per no perdre el temps, perquè érem uns il·lusos, perquè pensàvem que mai hauríem d'utilitzar aquests delictes, jo li diré que repassi les lliçons de dret constitucional. El govern fa les lleis? No. Les lleis les hacen los parlamentos. Això és la separació de poders. I aquest és el seu problema, senyor Benejam, que vostès la separació de poders no se la creuen. Per vostès, el poder judicial l'ha de dirigir el govern. I per vostès, les lleis també les ha de fer el govern i no els parlaments. Per tant, ara entenc moltes coses, i és que vostè la separació de poders no l'ha entès mai. Deia que havíem d'aprendre el que és la democràcia. Jo crec que qui ha d'aprendre què vol dir democràcia són vostès. Vostès volen governar aquest país a cop d'estat. I, en canvi, el que han de fer, si un dia volen governar, li torno a repetir el mateix que li he dit abans, facin el favor de guanyar unes eleccions a Catalunya i aleshores podran governar democràticament. Gràcies.
Gràcies, senyora Fortuny.
Bé, això no va ni de sí ni de no, ni d'independència o no independència, si de república o no república, no va del 155 o el no 155, estem parlant d'una moció per la llibertat. Tenim molts altres debats per poder parlar de tots aquests altres temes i molts moments, però és que estem parlant de la llibertat. No? I jo sobretot m'adreço al grup de Ciutadans i del Partit Popular, perquè, mira, malauradament, ja ens agradaria poder demanar visites per anar a veure els companys que estan i companyes que estan a la presó, perquè realment toca molt el cor que companys que es dediquen amb les seves idees al mateix que es dediquen vostès, doncs estiguin privats de la seva llibertat. I, per tant, penso que una reflexió sí que l'haurien de fer en aquest sentit, independentment de la seva ideologia política, independentment del seu programa polític, perquè al final aquestes persones el que han fet ha estat tirar endavant les seves idees mitjançant un programa electoral i les seves idees mitjançant el mandat d'un poble. Per tant, jo per acabar, l'única cosa que vull afegir és els animo a que es posin el llaç groc, De la mateixa manera que ho fan amb molts altres llaços, lluita contra el càncer, la lluita contra la violència, molts i molts aspectes amb els quals els llaços manifestem doncs, el que volem i el que volem defensar, els animo a que es posin el llaç groc.
Moltes gràcies, senyor Benejam.
Gracias. Evidentemente, nosotros no compartimos la definición de presos políticos, no entendida como lo ha dicho Dimitri, que Dimitri, pues, en un intento de ponerle lógica al asunto, ha dicho que eran presos políticos porque estaban haciendo pues, actos políticos.
Porque el móvil es político.
Sí, bueno, desde ese punto de vista, pues yo también lo podría suscribir, pero en realidad no es lo que se entiende desde el punto de vista internacional. Por presos políticos, porque precisamente la Comisión Europea hay una definición aceptada por todos los países de la Unión Europea y en general por muchos otros países del mundo que la aceptan también como suya de lo que son presos políticos y no concurre ninguno de los elementos en las personas a las que hemos hecho referencia cesados por del gobierno de la Generalitat o los Jordis, ¿no? Dice usted que, señora Ingla, que nosotros no hemos sido capaces de o no hemos dicho las falsedades en las que ha incurrido usted cuando hablaba. Es que es verdad, en el tiempo que tenemos es imposible. Pero en lo que sí que han mentido muchas veces, y aquí se ha dicho repetidamente, es que Cataluña estaría dentro de Europa si se proclama la independencia, es que España robaba a Cataluña, es que todas las estructuras de Estado estaban preparadas para la independencia, cosa que los propios miembros o exmiembros del Gobierno han reconocido que no es así, y toda una serie de cosas que se han repetido hasta la sociedad para convencer a la gente y para eixamplar la base del independentismo, cosa que bueno, han conseguido en cierta parte, pues, precisamente con cosas que no eran verdad. Y ahora lo están diciendo los propios políticos que las decían. Entonces, bueno, claro, en ese sentido, pues me lo podrá negar, pero aquí se decía que iba a pasar eso, que Cataluña iba a estar dentro de Europa y han tenido que ser las instituciones europeas y representantes de otros países de la Unión Europea los que digan no, esto no es así. Con lo cual, lo puede repetir 2.000 veces, 2.000 millones de veces, que no será así nunca y se lo tendrán que repetir cada vez los de la Unión Europea. Y tendremos que estar siempre con el debate del señor Tajani, que ahora es casi insultado por el señor Puigdemont desde Bruselas, ¿no?
Ha de acabar.
Como las instituciones europeas lo dicen así, pues créanselo ya, que no son presos políticos.
Gràcies a senyor Ciprián, després senyor Sule. Té la paraula.
Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, simplemente gracias a los compañeros que me han facilitado los presupuestos del 2014, 2015 y 2016, donde aparecen unas cantidades con el código 515 de 7.850 euros para Unión Cultural, 6.000 en el 2015 y 5.000 en el 2016, así como aportaciones que si quieren les facilitaré sobre el AMI que hemos estado pagando desde con dinero público a esta institución o a esta asociación independentista. El razonamiento que me gustaría hacer es que, bueno, a mí me hubiera gustado ver a los señores Cuixart y Sánchez bailando encima de los coches desguazados de la Policía Nacional Republicana en Cuba o en Venezuela, la política de la Policía Nacional Bolivariana, ya sería representantes judiciales, sus referentes, que ahora seguramente no estarían en la cárcel. Sí lo estarían de la misma forma si lo hubieran hecho en otras ciudades europeas, como Francia, Italia, Alemania, Portugal y probablemente en Bélgica también. Quisiera recordarles que la huida nunca es un acto decoroso, nunca lo es, menos de honorabilidad. La historia les recordará a aquellos que huyeron como lo que fueron, unos cobardes. Ustedes, excepto el PP y casi el PSC, tampoco han condenado las huelgas minoritarias ni los cortes de líneas férreas que impidieron a todos los ciudadanos de esta ciudad asistir a sus puestos de trabajo, ni a los estudiantes acudir a sus respectivas escuelas universitarias. Estas huelgas indiscriminadas dañan peligrosamente la economía de los más débiles, como los comercios o los autónomos de nuestra ciudad. Simplemente, bueno, esto era comentarles esta iniciativa nuestra que hubo para denunciar desde aquí la huelga que se hizo el 8 de noviembre, y que no tuvo ningún tipo de seguimiento ni apoyo por parte del Gobierno municipal. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Sule.
Mire, señora Ingla, no soy del Club 155, soy del Club Federal. Y torno a centrar... Centrar-me en la moció perquè aquí tothom aprofita per explicar el seu llibre. La nostra més sincera solidaritat a totes les famílies de les persones que estan privades de llibertat i els seus partits polítics representatius. Ja saben que el nostre partit, juntament amb el nostre partit germà, el PSOE, ha engegat una comissió en el Congrés dels Diputats per la reforma constitucional. Els hi dic i els hi demano que hi participin, que ens ajudin a construir aquest nou estat que volem construir per tots. Ho repetim, no van votar el 155. El president Montilla va explicar els motius per marxar de la sessió del Senat. Curiosament, TV3 no ho va donar, per això no ho van veure. Si vol, li puc passar sencera el seu discurs. Repetim, ni DUI ni 155. Reforma constitucional i estat federal. Acord polític, pacte i diàleg. Aquí és on trobaran el PSC. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Tanquem doncs aquest debat i passem a la votació de la moció. Vots en contra. Gràcies. Abstencions. Gràcies. Vots a favor. Gràcies. Prospera doncs la moció. Passem al